Les dues en punt. Bona tarda. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El setembre negre viscut pel Sabadell ha deixat pas a un octubre de resurrecció tancat ahir amb un valuós punt a Cornellà. Per fer-nos a la idea, durant el mes de setembre l'equip arlequinat va sumar només 3 punts de 15 possibles amb la victòria a Somalferit i les derrotes contra el Conquense, el Barça B, l'Ontinyent i el Villarreal B. El mes d'octubre, en canvi, els de Saligrat el tanquen de manera invictes. El van encetar remuntant un 0-2 i guanyant 3-2 a l'Espanyol B i des d'aleshores, com dic, no coneixen la derrota. 3 victòries seguides i ahir un empat que trenca la dinàmica de triomfs consecutius, és cert, però no la condició d'imbatuts durant el mes d'octubre i també la de millor equip, el que arriba més en forma repassant les últimes jornades del campionat a la següent jornada. Probablement el d'ahir és un d'aquells partits que si el juga el Sabadell fa un mes i mig l'acaba perdent, especialment a partir del gol de l'exarlequinat i sabadellet Eloy Gila, però Arturo va estar a Murri, va estar viu davant la sortida en fals de Sergio, el va batre per dalt i tot i que per joc l'empat va ser el més just, el rush final del Sabadell, el fet d'haver anat de menys a més, fa que encara ens quedéssim tots amb la sensació d'haver faltat una mica de temps també. La malastrugança del Cornellà no s'ha trencat, ja són 7 els compromisos contra l'equip del Baix Llobregat i cap victòria arlequinada, però a les portes d'un nou partit a la nova Creu Alta, l'equip és 8è, a tan sols 2 punts del playoff, això sí que no canvia respecte a la setmana passada, i per tant a només un triomf de provar de saltar definitivament la part alta de la classificació.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La cosa a la taula no canvia massa, el Sabadell continua a 2 punts de la part alta, tampoc canvia el nostre control de so. El Toni González, un dia més, comencem.
Què es comenta a la recepció?
El postpartit del Cornellà-Sabadell d'ahir centrarà bona part del programa, sense oblidar també la resta de la segona B, el dolç moment que travessen tant el Sabadell Nord com el Mercantil, el triomf de Sandra Santanyes a la Brasil Ride, el Campionat d'Espanya femení per equips de tennis jugat al tennis Sabadell amb derbi inclòs, o la sorpresa de l'Oar guanyant a la pista del líder imbatut, el Sant Esteve Sesrovires.
I fora de l'hotel?
Cou, al Real Madrid la golejada patida ahir al Camp Nou 5-1 va guanyar el Barcelona, sentenciant un Julen Lopetegui que en encara no ha estat destituït a hores d'ara. S'espera que el club blanc ho faci durant el dia d'avui i que l'italià Antonio Conte agafi la regna sona com a substitut. El president de Leicester City, Vichai Rivadanaprava, és un dels 5 morts a l'accident de l'helicòpter que es va estavellar a l'aparcament de l'estadi només en l'airar-se després del partit contra el West Ham. El conjunt anglès així ho ha confirmat en les últimes hores. I a la Lliga Endesa de Bàsquet, el derbi català entre el Barcelona Lassa i el Divina Seguro Joventut se'l van dur ahir l'equip blaugrana a la pròrroga per un ajustat 94-92. 3 victòries per la penya, les mateixes que el Baxi Manresa, que es va imposar 79-84 a la pista de l'UCAM Múrcia.
I a les xarxes socials.
Rescatem avui diferents tuits en clau arlequinada, un de l'estadístic Miguel Ángel Rodríguez. Últims gols rebuts pel Sabadell de jugadors de la ciutat, de jugadors sabadellencs. Abans del d'ahir, d'Eloy Gila, l'anterior era de Cristian Tello, l'any 2010, amb l'Espanyol B. Abans d'aquest, és curiós perquè va ser de nou Eloy Gila l'any 2010, però amb la grama. I entre el 2009 i el 2008, 2 d'Aaron Bueno amb el Balears i un d'Ivan Díaz amb el Terrassa. És a dir, com a conclusió, feia 8 anys que un sabadellenc no li marcava al Sabadell. També recuperem un tuit de David Palma, entrenador de l'equip femení de waterpolo del club i de manera interina aquest cap de setmana també del masculí, que deia un plaer veure com en un moment complicat els jugadors donen el millor d'ells mateixos. He vist que no són un equip, són una família. Moltes gràcies, nois. I finalment, posats a donar les gràcies, l'agraïment de Sandra Santanyes a tota la seva gent a través de les xarxes socials després d'haver penjat la bici com a guanyadora de la Brasil Ride.
Avui celebra el seu aniversari
un jugador de l'actual plantilla del Centre d'Esports, David Acedo, que bufa 20 espelmes.
L'enquesta.
Fins les 3, hashtag MVP946. És la vostra etiqueta a Twitter per elegir el millor jugador arlequinat de l'1-1 d'ahir entre el Sabadell i el Cornellà, el nou municipal.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
El partit era una mica com el dia, no? El dia era dur, pluja, fresqueta, i realment el partit ha estat dur. L'equip ha anat de menys a més, no? I llavors, com que acabes apretant el rival i anant a per ells, més que ells a per tu, igual sí que et queda aquesta sensació, no? Però ja et dic, el còmput general, els 90 minuts, el que han fet ells, el que hem fet naltres, l'empat jo crec que es pot considerar just. És la de tanto al cantar a la fuente, no? Ell sempre està ahí, sempre ho està buscant, ell està sempre a l'àrea rival, llavors és normal que gols ens farà. Ell és no donar cap pilota perduda, és lluitar-ho tot, és anar a per tot, sempre amb aquesta intenció de fer gol. L'altre dia a casa em va tindre de claríssim, si no les va fer, aquesta amb una molt menys clara l'ha fet. No sé el dia de l'Espanyol bé el que es va crear, el que sí que és lo d'avui. Avui han vingut aquí 200 persones i han estat amb l'equip, han gritat, han animat, quan estàvem a baix ens han pujat, i això a segona B. I a fora de casa crec que a pocs equips li passarà, eh? I nosaltres tenim la sort de tindre aquesta afició i que ens segueix també a fora. La nostra gent està allí, el llàstima que està en el córner que defensàvem, no? Però han apretat com a jabatos, també hi han donat alè a l'equip, i en certa manera te trobaves una mica com a casa. Crec que ens ha vingut fenomenal també.
Un clàssic, el de la gent arlequinada desplaçant-se a Cornellà les últimes temporades. 6 minuts 45 segons per sobre de les dues. Sergi Garcés, com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona ratxela que porta el Sabadell.
Bona dinàmica. Aquests de 10 de 12, si fem cas només a les 4 últimes jornades, des de la reacció in extremis contra el dia de l'Espanyol fins al partit d'ahir davant el Cornellà, aquestes 3 victòries, ahir no va poder ser victòria, com deies, va ser empat, però bé, com a mínim continua creixent, que diuen els propis jugadors, els propis integrants d'aquesta plantilla.
És surrealista, per això avui que fèiem números i miràvem el calendari, com ha canviat la cosa coincidint amb el canvi de mes, perquè el mes de setembre va ser per oblidar amb una única alegria, la de l'Atlètic Balears, de Son Malferit. En canvi, octubre està sent... Bé, de fet, serà, perquè el següent partit ja és el mes de novembre. Un 10 de 12... segurament inesperat fa tot just un mes, però que la veritat és que ha fet el Sabadell mirar cap amunt, permet al conjunt arlequinat situar-se a dos puntets, a un pas només del play-off, i amb la sensació que, tal com va la Lliga aquesta temporada, Sergi, que la part alta estarà una mica més barata que de normal.
Sí, no, no tant el lideratge, que aquí la cosa sembla que no afluixen, tenen les seves ensopegades, perquè evidentment també han de tenir ensopegades, però déu-n'hi-do el ritme que estan marcant l'Hércules i el Villarreal B, de moment en aquest frec a frec que mantenen després de, podríem dir, el primer terç, o una mica menys del primer terç de la Lliga, però la sensació que després hi haurà dues places on gairebé tothom o un bon grup d'equips hi podem optar, i aquí fico el Centre d'Esport Sabadell, també és prou evident, ho dic perquè la Lleida, doncs, entra i surt, l'Espanyol B s'hi va ficar i després de guanyar el Barça B, que precisament cau d'aquesta zona noble, a l'equip potser factor més sorprenent per mi és, de fet, el proper rival del Sabadell, aquest filial del Levante Unión Deportiva, que s'ha ficat en una... o porta una bona temporada allà dins del grup d'escollits. Ara, de fet, és el primer que no entraria en l'hipotètic play-off. Déu-n'hi-do com s'està posant aquesta part alta. I la part més positiva, gràcies, com dius, a aquest bon octubre, aquests 4 partits en el mes d'octubre, on el Sabadell ha fet molt bé, notable, per no dir excel·lent, perquè l'excel·lència hagués estat el 12 de 12, doncs un notable pel mes d'octubre dels de Toni Saligrat, que els fa ser... com a mínim, candidat, i tant de bo d'aquí unes setmanes no haguem de dir tot el contrari, candidat real a estar en aquesta pugna, en aquesta lluita per la part alta.
La setmana passada vam parlar i molt de coses com dinàmiques, ratxes, inèrcies, etc, per la part que correspon al Sabadell, però també al Cornellà. I aquí hem d'anar fent diferents matisos, perquè la ratxa de victòries, evidentment, s'ha trencat amb el 3-3, amb les 3 victòries consecutives del conjunt arlequinat. En canvi, la ratxa de no perdre no, són 4 jornades seguides amb el Sabadell imbatut, i sobretot una que ja s'allarga de fa molt de temps, 7 precedents contra el Cornellà, i no hi ha manera de trencar aquesta malestrugança.
Sí, és l'única que queda pendent amb el conjunt del Baix Llobregat, ja sigui amb Jordi Roger, que havien estat totes les anteriors, o ara amb el castellarenc, amb el Xavi Calm. Tampoc ha estat capaç el Sabadell de guanyar. Sí que va fer una cosa que no es produïa des del primer precedent, que era marcar-li un gol al Cornellà. ahir es va aconseguir...
Feia més de 5 partits sencers, que
això,
no passava.
Per això et dic que si només traiem el primer precedent, el famós 3-2 aquell, on el Sabadell la sensació és que es va quedar a mig camí de reaccionar i de remuntar, els altres 5 partits havien acabat tant a casa com a Cornellà amb el guarisme favorable a 0, i ahir com a mínim es va trencar aquesta mala dinàmica d'aquests últims 5 partits, com dius, que el Sabadell va veure porteria. Però sí, falta acabar-ho de rematar, per dir-ho així. Veurem si ha de ser aquesta temporada, i tant de bo sigui en el partit de la segona volta a l'estadi.
Doncs des de Forniers i Pol Roger fa més de 3 anys, fins a Arturo, que ahir va fer l'1-1 definitiu en aquest empat, que com sempre comencem a analitzar, traiem el bisturí amb l'abecedari, amb l'ABC, que ens prepara el Marc Pijuan, en aquest cas sobre l'1-1 ahir al Nou Municipal.
L'abecedari arlequinat. A.
D'Arturo, el davanter de Cartagena va tornar a ser el golejador i amb 3 dianes és a punt de caçar el màxim i sorprenent pitxitxi fins al moment de l'equip, el central Aleix Coc. Més enllà de la diana, però, Arturo es va tornar a barallar amb la defensa rival, sent un mal de cap en tot moment i convertint-se en un dels jugadors més determinants del centre d'esports imprescindible. Hi ha també d'afició l'arlequinada, perquè ahir, tot i el fred i les 4 gotes que amenaçaven des de bon matí, prop de 200 persones es van plantar a Cornellà per animar l'equip. Sens dubte, una de les millors notícies del partit.
D.
De banqueta, perquè ahir la banqueta arlequinada va tenir pes en el desenllaç del partit. El cert és que els 3 canvis que va efectuar Toni Saligrat van ser decisius per, com a mínim, rescatar un punt del Municipal de Cornellà. Pol Ballesteros, Edgar Hernández i Antonio Domínguez van donar un altre aire al conjunt arlequinat.
R.
De Roberto, el porter canari va tornar a quallar ahir una bona actuació, tot i el dubitatiu inici de temporada. El cert és que en les darreres setmanes el seu rendiment està sent més regular. Tot i això, l'equip ahir va tornar a encaixar i en acció de pilota aturada. Amb 16 gols en contra, els de Toni Saligrat segueixen sent l'equip que més encaixa al grup 3 d'aquesta segona B.
Les lletres que destacava avui el Marc Pijuan. Començo pel partit en si, després anem a algun d'aquests protagonistes que deia ara el Marc. Un partit que agafo literalment les paraules de Xavi Calm, de l'exarlequinat del castellarenc que dirigeix la Unió Esportiva Cornellà. Deia que era un partit típic de la categoria, en el qual doncs, ho diem sempre i a vegades tirem de tòpic, però clar, si per exemple veus el partit del Sabadell contra el Teruel, és un partit molt poc típic de la categoria. Un rival que vol tenir molt la pilota, un camp que és molt gran, un Sabadell que va fer moltes ocasions com per golejar, i en una categoria de, com diu sempre Toni Saligrat, 0-0, 0-1, 1-0, doncs és poc probable que et surti un partit tan obert com aquell. Si agafes com a referència el dia de l'Espanyol B, ni t'explico. Aquesta vegada, no sé com ho vas veure tu, Sergi, si pel rival, que venia amb urgències i necessitat, si pel camp, si pel plantejament del Sabadell un pèl més pràctic, tenint en compte tot el que hem dit fins ara, si per tot una mica o per simplement com va anar el partit i prou, però el partit va ser de contactes, de xocs, de segona jugada, de no saber ben bé qui portava el domini perquè era estar concentrat, que no et fessin mal i prou, sense grans ocasions tampoc, una mica més del Cornellà que no del Sabadell, però per joc igualat. Un partit de la categoria, si agafes de manual el que diem sempre un partit de segona B, seria un com aquest, no?
No és per contradir ni a tu ni al Xavi Calm. Jo afegiria, és un partit típic de la categoria al camp del Cornellà o típic del grup 3. Ho dic perquè sempre sentim que després la gent del grup 1, grup 2, grup 4, els jugadors que venen a Sabadell...
Algú de Marbella dirà, home, clar, segona B, què vol dir això?
Els altres grups venen i et diuen, és que com es juga aquí, per bé o per mal, no existeix. Estem en un grup al 3 on hi ha molt camp artificial, cosa que no passa així a l'engròs a la resta dels grups de la categoria. I després estem en unes temporades, aquestes darreres, on, a més de ser camps de gest artificial, tenim un bon grapat, Ebro, Son Malferit, el propi camp de Cornellà, salvant cadascú les seves excepcions, on a sobre tenen unes característiques molt particulars. Veníem de jugar al camp de la Penya Deportiva o al camp del Formentera, aquest any ja et dic, cadascú amb les seves característiques, però que són molt del grup 3, per això, per fer el matís. I dintre del que és un partit típic del camp del Cornellà o el guió que tu pots imaginar-te típic del camp del Cornellà, es va donar un partit on cap dels dos equips, ho vas dir i es van anar repetint al llarg de la transmi, no sabries dir quin dels dos equips va mereixer més en quant a joc, quin dels dos equips tenia la batuta del partit, quin dels dos equips marcava el ritme del joc. No, era un anar i venir sense ocasions, ni a una àrea ni a l'altra. Si treus dues, tres que va poder tenir el Cornellà i un parell, gol inclòs, que va generar el Sabadell, poc més, i per tant un partit d'aquells que dius, saps que es trencarà per alguna cosa, per alguna circumstància, i així va ser. Així es va avançar el Cornellà en una jugada que neix d'una pilota aturada mal defensada i acabar empatant el Sabadell d'una acció que a priori, allò que es diu 9 de cada 10 jugades iguals no acabarien en res, i en canvi ahir va sortir doncs, una mala acció del porter del Cornellà,
sí, Sergio Pérez la van passar,
ben buscada pel davanter del Sabadell amb el punt d'encert que sobre la pilota cabi dins de la porteria. Va ser un partit típic del guió de Cornellà, del que pots imaginar-te. Només va faltar que en lloc de jugar-lo a les 12 del migdia l'haguéssim jugat a quarts de 9 de la nit o a quarts de 8 de la nit, però com ja va estar la pluja i el rúfol, doncs
el dia gris
ja va fer aquesta sensació d'estar enmig de la foscor pròpia dels partits que juguen a Cornellà habitualment.
I la veritat és que també, després parlant amb protagonistes, i de seguida els escoltarem, també destacaven que el partit del Sabadell va ser en línia ascendent, de menys a més. I clar, aquí també està la pregunta de si això és perquè com vas per darrere en el marcador has de donar un pas endavant o has d'intentar jugar potser un pèl més directe o tenir més arribades a l'àrea rival per intentar com a mínim esgarrapar algun punt, o si va ser també per la reacció de la gent des de la banqueta, que ara ho deia el Marc a l'abecedari Arlequinat i que va fer també constància ahir en roda de premsa Toni Saligrat a la gent que entrava des de la banqueta de refresc. Entre unes coses i unes altres sí que ens vam quedar tots amb la sensació que potser podria haver estat ahir el dia per trencar aquella malestrugança en aquesta línia ascendent que deia.
El Sabadell va estar bé per mi en quan plantejar el partit, en quan entrar en el camp. No va ser un partit d'aquells que tu estàs angoixat perquè t'estan tancant i no saps com treure't de sobre la pressió del rival, però sí amb la sensació que de mig camp en endavant no generava res. És a dir, estaves seriós al darrere, tampoc no et generaven masses problemes, però no tenies aquella presència al davant que, en canvi, sí vas tenir arrel de l'1-0, però sobretot arrel de l'1-1, amb la sensació que se'ns van fer curts els 15-5 o 15-4 d'afegit que va haver-hi en el partit d'ahir, no? Aquells 20 minuts després de l'1-1, una mica la sensació que quan més va créixer el Sabadell, més va caure o més va desaparèixer el Cornellà o més li va costar a l'equip de Xavi Calm, pel factor psicològic, pel fet de veure que se'ls hi escapava un altre cop un partit a casa, per les dinàmiques de quan un va de pujada i l'altre va de baixada, doncs també es noten. Per la raó que sigui, sí que és cert que el Sabadell va anar creixent, i també aquí evidentment no se li pot restar mèrits al centre d'esports i als seus partícips, és a dir, el paper ahir que van tenir els tres homes de refresc amb circumstàncies concretes, Pol Ballesteros, Edgar Hernández i potser menys pels minuts, però d'Antonio Domínguez, van donar allò que s'espera també de la banqueta. Ara la pregunta seria molt fàcil de fer i molt difícil o impossible de respondre, no? Què hagués passat si haguessin jugat aquests tres en lloc dels tres?
Pol Ballesteros en comptes de Manuel Gato.
Què hagués passat? Jo crec que l'equip va sortir amb una idea molt clara, que era la de frenar el que precisament l'any passat li va acabar passant factura al propi equip de Toni Saligrat davant el Cornellà. Ho va fer, va ser capaç d'evitar, és cert que no és el Cornellà de l'any passat tampoc, i per acabar-ho de rodonir, que li van faltar aquests minuts amb la sensació que el Sabadell deixava escapar viu el Cornellà en una oportunitat bona d'haver sumat la primera victòria davant el conjunt del Baix Llobregat.
Dels dos, sobretot, que destaquem des de la banqueta, perquè, com deies tu, Antonio Domínguez pràcticament no va tenir temps, Pol Ballesteros ha tornat a reaparèixer una mica com el Guadiana. Va tenir un moment molt bo a partir de la seva irrupció a l'11 titular, el gol a Palma de Mallorca, etc. Va desaparèixer les últimes setmanes i, en canvi, ahir el van veure que es convertia en un revulsiu, que és el que sempre esperes quan algú entra des de la banqueta, que li donava un aire nou, que li donava una marxeta més a l'atac del Sabadell, que era descarat, que tenia, fins i tot va provocar alguna targeta desbordant. Un tio que va sortir valent i que s'ha de tenir molt en compte de cara a les pròximes jornades, entenc, veient el seu moment.
Sí, el que passa que jo m'atreveria a dir, i mira que ara diré una cosa que durant 10 jornades no s'ha produït, que és que Toni Saligrat repeteixi un 11 titular, però ho vam dir la setmana passada i ho reitero aquesta setmana. Començo a veure que Toni Saligrat té un 11 bastant perfilat, és a dir, 9 jugadors que gairebé t'actuaran sí o sí, tant a casa com a fora, si no hi ha sancions, si no hi ha refredats, si no hi ha cap molèstia, si no passa res estrany. i que les altres dues, tres posicions sí que se l'hauran de jugar. Ara no vull menjar
ningú. Sí, però són ofensives, aquestes dues o tres places.
Aquests satèl·lits, eh? Ahir vam veure tornar l'11 titular a Adri Cuevas, per exemple.
Sí, o Gato, que entra per Felipe.
I Adri Cuevas, que tu el veus a principi de temporada i dius amb qui jugarà el Sabadell, segurament tots haguéssim dit, home, Adri Cuevas, tu quin inici de temporada està tenint amb lo malament o amb lo regular que està l'equip, que bé que està ell. En canvi, ha anat a desaparèixer coincidint en el moment que millor està l'equip en quant a treure resultats, i ahir torna a apostar per un home de brega, de treball, de feina, experimentat a la categoria, experimentat en camps com el de Cornellà, a l'hora de saber-se moure en distàncies curtes com les que reclama un camp com el de Cornellà. I són aquests jugadors...
Però no és només una qüestió de rol, en el cas d'Adri Cuevas, perquè Adri Cuevas és veritat que el seu rol no és tan protagonista com a principi de temporada, i també és veritat que no ho va fer del tot malament. Però tinc la sensació que per Toni Salirat ha canviat la posició al camp en el qual ha de jugar Adri Cuevas, que era més pivot i que, en canvi, a partir de tots els gols encaixats, ha apostat per un Adri Cuevas més mitja punta, però amb les esquenes cobertes.
I això és el que farà, crec jo, que Adri Cuevas no el veiem tant a partir d'ara. És a dir, ha perdut la seva posició per la qual semblava cantat que venia, l'ha perdut, i ara juga una plaça on Antonio Domínguez té el seu què a dir,
Felipe Sanchón
té el seu a dir, sobretot quan es jugui en camps com el de la Nova Creu Alta, i no tant en camps com el del Cornellà, perquè ara veiem amb molta normalitat el que l'any passat era una excepció, que és que Felipe Sanchón no jugui al camp de l'Ebro, que Felipe Sanchón no jugui al camp del Baleares, que Felipe Sanchón no jugui al camp del Cornellà, que segurament no jugui quan toqui anar a camps d'aquestes característiques dels que queden. I clar, és una plaça on comença a haver-hi més garrotades, no? I per això et deia que ja comença a haver-hi places on ja no hi ha candidats. I em poso un cas molt extrem, com pot ser el fet de dir Josu Azcoidi,
Àngel Martínez,
va ser una prova de foc jugant lateral esquerre, tenint dues peces més naturals, i ara em sembla que ja no és discutible, que no ens discutirem a l'hora de pensar qui jugarà diumenge contra l'Atlético Levante de lateral esquerre. Home, doncs poden passar moltes coses, la setmana pot ser molt llarga i l'entrenador pot veure moltes coses durant l'entrenament. Però, igual que no dubtem que Òscar Rubio no té competència a la dreta, començo a pensar que hi ha jugadors que s'han guanyat el lloc i els hi costarà que algú els hi prengui, encara que sigui això doncs en detriment d'altres jugadors, com Carlos Cobo, que potser no ho ha fet malament quan ha jugat, però té unes mancances. Pol Ballesteros no ho va fer malament, però va desaparèixer, ja hi va tornar a aparèixer, i que en canvi et brillen o et treuen rendiment el dia que juguen, però és que ja no hi caben més en aquesta terna de jugadors.
Anem a dos que tenen el lloc guanyat de sobres. Roberto a la porteria, de seguida parlem del porter canari. Ahir, per mi, va quallar la millor actuació del que portem de temporada, i això que va encaixar un gol, però la veritat és que el que dèiem, les poques ocasions que hi van haver va sortir el tinerfeny exitós en aquestes jugades. I llavors començo pel nom propi de gairebé cada setmana, perquè l'ABC és un clàssic ja començar-lo per la A d'Arturo, per tot el que genera, i ahir perquè es va inventar el gol que en certa manera serveix per treure's l'espina de les ocasions claríssimes que va fallar, que va errar contra el Teruel.
I sobretot és d'aquests noms que a principi de guió haguéssim dibuixat com teòric suplent o teòric segon davanter per darrere d'un Edgar Hernández que tornava a Sabadell, que venia de segona.
Ahir va estar bé per això,
sí,
eh?
Sí, no, però vull dir...
I cada cop té més minuts, també.
En quant a titularitat, però clar, és que és ara mateix impensable no veure l'11 titular Arturo. És impossible per la feina que et fa, per tot el que et genera, i després, perquè falli el dia del Teruel o no falli el dia del Teruel, perquè s'inventi jugades com la d'ahir. Però bé, anem a sentir el de Cartagena, el primer protagonista, parlant una miqueta ja no tant del gol, ja no tant de les sensacions, sinó sobretot d'aquest nivell alt de competitivitat que està demostrant l'equip en partits teòricament de brega, de lluita, com va ser ahir al davant a la Unió Esportiva Cornellà.
Sobre todo lo bueno que siempre he dicho que tiene este equipo es que es muy competitivo, que al final competimos sea el campo que sea, y la verdad es que creas que no, este año pues se nos está dando bien este tipo de terreno de juego y ojalá que siga así.
Doncs que duri, encara que, home, també és veritat que aquest any amb Nuevo Castalia, el camp d'esports que ja hi era, una sèrie de terrenys de joc, la ciutat esportiva de Niharque, etc., hi ha menys que la temporada passada. A veure si ara els trobarem a faltar encara, la gespa artificial, sí, amb tot el que hem arribat a dir.
De... Entre els que han pujat de categoria, hi ha algun com el Barça bé també, sí, que sí, ha baixat de categoria.
Sí, sí, sí. Un per l'altre, al final, hi ha menys camps que no pas la temporada anterior, però és una evidència que el Sabadell ho havia guanyat tot fins ara sobre sintètic i ahir va esgarrapar un punt en un terreny de joc que és molt difícil, com és el nou municipal de Cornellà. Com qui no vol la cosa, tres gols ja, d'Arturo, que ja no només és el que et genera fora de l'àrea, sinó que el que diem sempre, que és veritat que en falla i moltes, però que porta tres gols ja.
Sí, i ahir va fer una de davanter que se la creu, perquè, com diem, la centrada d'Òscar Rullo no és que fos dolenta, però realment estava molt allunyada de la porteria, s'ha d'anar a buscar i és cert.
No era fora de joc, per cert, el trenca Manu Torres des de l'altra banda, des de la banda esquerra.
Mm-hmm. I amb la col·laboració, evidentment. No per més que ho diem, desapareixerà de Sergio Pérez, que fa una molt mala sortida i afavoreix en aquest cas també que la rematada d'Arturo, que amb el retrovisor de Raül veu sortir el porter malament i sap que en lloc de baixar-la, doncs home, s'ha de provar d'anar a porteria la rematada, perquè d'haver estat el porter sota pals, evidentment aquella rematada no hagués generat cap mena de problema cap a Sergio. Però bé, dit això, un gol, segons ell, que era el premi, ja no a la seva lluita, a la seva entrega, al seu treball, sinó a això, aquest de menys a més que va demostrar el Sabadell ahir.
Muy sido de menos a más. Al principio yo se notaba que estaban más habituados al campo, que estaban hechos a este tipo de terreno de juego y bueno, hemos ido mejorando y el gol ha sido un poco, como tú dices, el premio a una segunda parte que yo creo que ha sido buena.
I a tot això el que dèiem abans, l'equip a dos punts una setmana més, per segona setmana consecutiva, de la part alta del play-off, això el que vol dir és que fent el càlcul ràpid i amb la igualtat que hi ha a la categoria, una victòria et situa, si no dins, per tots els equips que hi ha pel mig, perquè l'equip és vuitè ara mateix, com a mínim a les portes, com a mínim a tocar, i això l'equip ho sap, això el vestidor n'és ben conscient, sobretot tenint en compte també que a casa, que ara toca afrontar un nou partit de la nova Creu Alta, se sumen dues victòries consecutives, que sempre hem dit que amb Toni Seligrat era la gran assignatura pendent, que en aquest inici de campionat més encara amb les dues derrotes i amb l'empat contra el Parla de Girona ve a l'estrena, doncs bé, dues victòries consecutives i la lectura és claríssima. Allargar al màxim aquesta inèrcia positiva, especialment a casa, i intentar saltar d'una vegada per totes aquesta part alta que semblava impossible fa un mes.
I suma-li a tot això que a més jugues contra un rival precisament d'aquesta guerra. Un equip que ara mateix, l'Atlético Levante, suma un punt més que tu i que per tant de guanyar-lo ja,
com a mínim se tens,
ja de segur superaries a un rival. Més enllà de totes les combinacions que es puguin donar a la 11a jornada, doncs és evident que en el pitjor dels casos, si guanyes estaràs a 2 com estàs a aquestes últimes dues jornades. Això en el pitjor dels escenaris. És a dir, que no falli cap dels quatre primers, o que algun falli, però un altre dels que va per davant teu també s'hi somia a la festa. Però jugues contra un rival directe. La clau, guanyar a casa. Evidentment, fer-se força a casa, i amb aquesta premissa que estàvem comentant ara, també la veu Arturo a l'hora de valorar, no? El fet de dir, si guanyem, estarem a dalt segur.
Sobre todo tenemos que tener claro que en casa tenemos que ser fuertes. Yo creo que lo que tú dices del... ¿Cómo podemos llegar hasta arriba? Yo creo que hoy si hubiéramos sacado tres puntos ya nos metíamos en el grupo de arriba y yo creo que la semana que viene ganando en casa pues siempre estaremos más cerca de, sobre todo en casa, siendo fuerte nos va a ayudar a estar arriba.
I l'últim nom que teníem encara en el tinter, Roberto Gutiérrez, amb una anècdota, per cert, surt amb l'etiqueta de la dessuadora encara penjant del coll i tots li van fer el mateix toc d'atenció de Roberto, que se t'ha oblidat de treure-la. No, és que així sabia que era la seva i van haver dos, tres, quatre persones que van alertar al Canari que aquella dessuadora portava una etiqueta al darrere i bé, va molt amb el personatge de Roberto Gutiérrez, un tio peculiar, un tio que ahir va parlar clar i un tio que també apuntava una miqueta en la mateixa direcció després d'haver fet, com dèiem abans, un molt bon partit.
Controvertit, discutit, per mi, injustament en més d'una ocasió, fins i tot per la parròquia de casa, pels propis seguidors del Sabadell, i sobretot un personatge al qual és car d'escoltar. No li agrada això de ser habitual davant dels micròfons, per tant, quan es produeix allò, la combinació... sempre té coses a dir, perquè a més, després no és que diguis és que és un jugador tímid que no li agrada parlar perquè no en sap o perquè li costa més, no, té bon discurs, però és simplement que no li agrada i punt, sense cap més raonament. Tot i això, ahir va parlar, Se'ns va escapar la setmana passada deixant la porteria a zero i el vam haver de rescatar ahir en un molt bon partit, com vam dir, com a mínim per un servidor al final de l'enfrontament, el millor del partit ahir i el millor dels seus partits en el que portem de temporada després d'aquestes 10 jornades. I a l'hora de parlar una miqueta d'un balanç general, d'aquesta reacció que ha demostrat l'equip al llarg de tot el mes d'octubre i de la sensació de continuar fent passetes endavant, com dèiem, començant pel partit de diumenge davant el filial del Levante Unión Deportiva, per realment acabar de creure's que es pot estar allà dalt.
Yo creo que todos los equipos van a tener una mala racha en la temporada o dos malas rachas. Nosotros empezamos mal, no mal, empezamos teniendo fallos individuales gruesos, no sé si era porque había gente nueva o no sé, pero poco a poco hemos buscado la clave, que es esta la que has visto aquí o los partidos anteriores, y que nos vamos a hacer fuertes en casa, sobre todo, que es lo importante de esta categoría, hacerte fuerte en casa.
Doncs això, que toca fer-nos forts a casa, això implica mirar ja directament cap a diumenge 5 de la tarda, Atlético Levante, un rival que, per cert, mai no ha marxat de 8 de la nova Creu Alta, cosa que s'ha de corregir de cara a diumenge per allargar una miqueta aquest bon moment del Sabadell. Poca cosa ens hem deixat, no, Sergi?
No, poca cosa, que el partit és a l'horari habitual, que a més aquest any no ens podem queixar. Allò que sempre passava o ha passat en els últims anys, que era una mica vall d'hores, aquest any de moment anem bé, 5 de la tarda tots els diumenges, i simplement per apuntar una cosa més, que va a una setmana vista, que tot fa pensar, no hi ha confirmació, i a més en aquesta setmana estranya, curta, de festivitat de Tots Sants, ja veurem com ens en sortim, però tot apunta que el partit contra el Mestalla, a l'Antonio Puchades, a la ciutat esportiva de Paterna, serà dissabte a la tarda. Insisteixo, sense confirmació oficial, sense horari tancat, i amb el club, això sí, amb el Sabadell, treballant amb les dues hipòtesis. Si l'equip ha de sortir divendres per fer nit divendres a València, o si ha de sortir dissabte per fer nit dissabte, si és que el partit ha de jugar al matí de diumenge.
Per cert, que ja per finiquitar el tema Cornellà a nivell social, ho vam explicar ahir durant el Sabadell en joc, 200 persones del centre d'esports que van haver de comprar les entrades anticipades, precisament per motius de seguretat, ja havia succeït amb un pèl més d'incidents fa algun que altre any, fa 3 anys, en aquella primera visita a Cornellà. Ahir va tornar a haver-hi, no abans del partit, sinó molt abans del partit, sinó unes quantes hores abans del partit, i no tampoc a la porta del mateix nou municipal, sinó uns carrers més enllà, però hi van haver certs aldarulls, una baralla, una petita baralla, agafant paraules literals de fons policials ahir al nou municipal, entre aficionats més ultres, podríem dir, d'una banda i de l'altra, i això el que va provocar, en certa manera, avui que rebíem algun que altre missatge alertant-nos que les mesures de seguretat a l'entrada als accessos del nou municipal i la sortida del terreny de joc de les instal·lacions de l'equip verd també va ser amb més demora, va ser amb més calma, van ser uns controls més exhaustius, una cosa segurament vagi lligada amb l'altra. Malauradament hi ha incidents en la prèvia, Mossos d'Esquadra es curen en salut, i per tant el que succeeix entre unes coses i unes altres segurament és allò de tan tòpic, Sergi, que paguen justos per pecadors, i que qui va veure el futbol ha de passar una sèrie, un seguit de mesures que segurament no corresponen tant amb el que hauria de ser normal. Però ahir, pel bé de tothom i perquè no hi haguessin incidents, una afició separada de l'altra, tenint en compte també el que són les instal·lacions, no descobrirem ara el nou municipal de Cornellà, afortunadament el millor de tot plegat és que va quedar en una situació potser poc còmoda a l'hora d'accedir al terreny de joc, però poc més, no?
Sí, parlaríem allò que es diu d'un pèl d'accés de cel per part de la seguretat tant pública com privada. Hem de recordar més una curiositat, que és que l'empresa privada del camp del Cornellà és la mateixa que treballa habitualment
els mateixos agents,
a la nova Creu,
les mateixes cares.
No crec que tinguin res en contra, ni molt menys, de l'afició del Sabadell, que segurament se la tornaran a trobar aquest diumenge aquí al temple. Primer punt, i segon punt, com dius, són aldarulls molt puntuals, molt concrets i molt concentrats, fora del terreny de joc, fora de l'horari habitual de partit, i després es va veure, doncs, amb la bona harmonia general que va existir en el partit, donant per fet que el sector més nombrós de sabadellencs estaven reduïts en un sector, però que en canvi hi havia afició del Sabadell molt puntual, però també dispersa per la tribuna, i que quan va marcar Turó van poder celebrar el gol com toca i com s'espera en aquests casos, que és amb l'absoluta llibertat i sense que hi hagués més trobades o més topades que les que ja s'havien viscut fora del terreny de joc.
Doncs rematat el tema Cornellà, diumenge a les 5, Sabadell, Atlético Levante, dilluns d'aquí a una setmana ens ho explicarà aquí el Sergi García. Sergi, fins ara!
Fins ara!
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, amb el periodista d'investigació John Sistiaga.
No pienso en el futuro, ya me alcanzará.
I el doctor en genètica i biologia celular, Miguel Pita.
Creo que planificar es una ventaja.
Hi ha molts futurs, els mateixos que solucions personalitzades de jubilació adaptades a la teva vida i a la teva edat. Descobreix-les a banksabadell.com/pensions. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
37 dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
No deixem encara la informació relacionada amb la segona divisió B de la desena jornada del Campionat de Lliga. Rescatem avui sobretot el triomf de l'Espanyol B en el derbi de filials que tancava ahir la jornada. A la Dani Jarque, a Sant Adrià del Besòs, el filial Perico es va imposar per 1-0 al Barcelona B amb un solitari gol de Víctor Campuzano. Si us sona el cognom, vol dir d'entrada que porteu molts anys veient el Sabadell, és el fill de l'exarlequinat Felipe Campuzano. Un partit, per cert, en el qual Sarsenedas, jugador culer, es va lesionar de gravetat i s'estarà mig any de baixa. Aquest triomf confirma el bon inici d'un equip, el de David Gallego, que en l'any del seu retorn a la categoria i tot i la seva derrota a la nova Creu Alta, s'ha plantat a la part alta amb 16 punts. Només dues derrotes tanquen ara mateix la zona playoff com a quart classificat. Qui ens ho havia de dir veient el partit que va veure la pretemporada i sobretot veient el 3-2 a la nova Creu Alta. José Agustín Gómez, company d'Onda Cero, ell segueix l'actualitat del futbol base blanc i blau. Hola, José Agustín. No sé si sorprès o no amb aquesta gran arrencada de l'Espanyol B.
Sí, home, sorpresa sempre pot haver-hi, perquè quan comences una temporada mai saps com pot apuntar-lo un equip que acaba de pujar de la tercera divisió. Això sí, sent una tercera divisió de rècord, en una tercera divisió que passarà la història perquè els números del filial de David Gallego la temporada passada costarà esborrar-los per part de qualsevol altre equip als propers anys. L'avantatge que té aquest Espanyol és que té el mateix tècnic i té una base molt sòlida de jugadors que han estat amb ell, tant el juvenil com el filial les darreres temporades. Jugadors fets a casa i jugadors que han vingut de fora i s'han adaptat molt bé a la seva idea futbolística. I això reflecteix a la llespa. L'Espanyol és un equip que genera molt de futbol, que genera moltes ocasions. El problema que està tenint en aquestes jornades que portem és que penalitza molt les errades que té en defensa. Aquest és un aspecte que tant el tècnic com els jugadors tenen entre ells. S'ha ja solucionat en el que queda de temporada perquè són conscients que aquesta categoria penalitza molt les errades defensives perquè els equips s'acostumen a atacar molt bé i si tu li dones una miqueta, l'aprofiten i quedes sense els 3 punts, com ja li ha passat en alguna ocasió. Vosaltres en teniu una bona prova. Del derbi d'ahir, jo crec que els partits com aquests tenen un component sentimental que és molt important, i jo crec que en aquest aspecte ahir el conjunt blanc i blau es va adaptar molt millor que el blaugrana al partit. David Gallego va utilitzar una majoria de jugadors fets a casa que saben el que és jugar derbis en diverses categories contra els culers, i malgrat que els homes de García Pimienta van portar l'iniciativa en molts minuts del partit, l'Espanyol va saber situar-se fent una pressió baixa, tapant molts els forats per les línies de passada. Jo crec que, de fet, Edu Frías, el porter dels blanquiblaus, intervencions d'aquelles complicades, no va tenir gaires. L'Espanyol va aprofitar les seves, va fer un gol Víctor Campuzano, un blanquiblau que va arribar aquesta temporada després d'estar jugant les darreres al Real Madrid, va fer el seu quart gol, i el conjunt blanquiblau, malgrat jugar gran part de la segona meitat amb un jugador menys, va tirar d'això, de sentiment, d'esperit de lluita, d'esperit de solidaritat entre tots els jugadors per assolir el que tu deies abans, una victòria, que són tres punts més, que els deixen hores d'ara en zona de play-off, però sobretot sentimental i moralment és molt important per la parròquia Perica.
Participa al programa escrivint al Twitter amb l'etiqueta Hotel Suís.
Doncs el comentari del José Antonio, del José Agustín, jo direm bé, José Agustín Gómez, el company d'Onda Cero, després d'aquesta victòria de l'Espanyol B contra el Barcelona B. Ara mateix l'Hèrcules és el líder amb 22 punts, seguit del Villarreal B amb 20. Aquí s'obre ja una escletxa, 3 punts per sota el Lleida Esportiu amb 17 i completa la zona playoff l'Espanyol B amb 16. El Sabadell és 8è amb 14 punts, a 2 del playoff, 4 per sobre del play-out i a 5 del descens directe. Ara mateix el Conquense és qui promocionaria per no baixar amb 10 punts i a la part baixa Egea amb 9 i Castellón, Peralada i Ebro amb 8. Anem a continuar parlant de bones dinàmiques. Deixem ara sí el centre d'esport Sabadell. Hem de parlar del Sabadell Nord, hem de parlar del Mercantil i del dolç moment que travessen els dos conjunts de la ciutat. Comencem per la zona nord, perquè el Sabadell Nord s'ha convertit en l'equip revelació de primera catalana, tot i travessar un autèntic turmalet davant de rivals de la part alta. Els de Can Uriac segueixen sumant setmana rere setmana. Ahir, per exemple, a casa, contra un Manlleu que era tercer i jugant en inferioritat des de la primera part per l'expulsió d'Anzo, l'equip de Quico Díaz va guanyar per 1-0 amb gol un altre més del golejador Dani Muela. El defensa Albert Quereda creu que van guanyar per orgull.
Partido muy importante para nosotros. Nosotros teníamos claro que el Manlleu era un equipo bueno, muy fuerte de la categoría, y por garra y sobre todo la unión del equipo pues nos ha llevado a sacar los tres puntos. La verdad que sí, ahora vamos a pensar en la semana que viene que jugamos contra Palamós y ya veremos lo que pasa.
L'acció de la targeta vermella d'Anzo, per cert, també va amagar una curiositat amb el nostre protagonista avui, amb Albert Quereda, que ni tan sols la va veure ni va ser conscient d'aquesta expulsió.
En esa acción que han expulsado a mi compañero Anzo, yo previamente, o sea, toda esta jugada se inicia porque yo me choco, o sea, salto con un jugador de Manlleu, chocamos los dos de cabeza y yo voy al suelo. Y por lo tanto Manlleu no tira la pelota fuera. Y claro, luego en el minuto 45, claro, es que no veía yo a mi compañero Anzo, digo, ¿pero dónde está? Y me comentan mis propios compañeros que lo habían expulsado. O sea, imagínate la tensión también del partido, ¿no?
Doncs això, la tensió del partit que va portar Albert Quereda a ni tan sols ser conscient que havien expulsat el seu company Anzo i que estaven jugant amb 10. Quereda, a més, ha reaparegut les últimes setmanes, havent superat ja una lesió de gravetat al genoll que el va deixar uns quants mesos fora. El defensa sabadellenc acumula ara dos partits sencers consecutius que coincideixen, a més, amb el bon moment de l'equip. La lesió, per tant, queda ja del tot oblidada.
Sí que fue un momento bastante complicado, pero bueno, yo actualmente no me gusta pensar en el pasado. Eso yo pienso que si pasó lo de la lesión fue porque tenía que pasar, y ahora estoy disfrutando del momento, estoy haciendo realmente lo que me gusta. Ahora estoy entrando en el equipo y las oportunidades que me dé el míster las voy a aprovechar, y si sale un compañero por mí, pues nada, animarlo a muerte, porque yo creo que eso es clave, ¿no? Que no seamos todos tan individualistas, sino que seamos todos un equipo. Y si sale el compañero, pues animarlo. Y en mi caso, pues personalmente estoy muy contento y nada, a seguir trabajando.
En el seu primer any a la categoria, el Sabadell Nord és 5è, amb 15 punts després de 9 jornades i a les portes de visitar el Palamós. I el Club Esportiu Mercantil ha sortit del descens gràcies al seu segon 4-0 consecutiu de l'equip de Carlos López. Si la setmana passada la víctima Raona Marinals era l'Atlètic Segre, aquest cop els blaugranes van guanyar a domicili 0-4 precisament al camp del Palamós. L'autor del primer gol, el davanter centre sabadellenc Joan Poc, creu que haver sortit del descens suposarà un abans i un després.
Ja tocava sortir del descens, que eren guanyar aquests 3 punts i sortir del descens, i ara es veu tot molt més diferent, i ara mirar les posicions més amunt. A la que surt el descens ja només has de mirar cap amunt i seguir partit a partit.
Poc també ha explicat que el guió va ser pràcticament el mateix que el de la setmana anterior, avançant-se molt ràpid, fent el segon just abans del descans i rematant la feina a la contra a la segona meitat. A més, el punt afegeix un matís important, i és que després d'un inici ple de dubtes, el Mercantil està responent just en el tram de Lliga contra rivals directes.
Ara ens estan venint un seguit de partits que són de la nostra Lliga, d'aquí amb els mateixos punts que nosaltres, més o menys. I l'important és treure-los endavant i seguir. Hem de puntuar tots els partits i, de moment, només ens val guanyar.
Després de 2 golejades consecutives, l'equip mercantilista buscarà allargar aquest dolç moment de forma contra un Vilaseca que també està enratxat i que, de fet, és per sobre dels graciencs a la classificació.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil. T'ho durem a casa.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del centre d'esports.
El centre d'esports en directe a Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa. Si a la Sandra Santanyes li haguessin preguntat fa unes setmanes, uns mesos, quina hagués estat la seva retirada somiada, segurament que hagués estat la que s'ha donat. La ciclista sabadellenca posava el punt final a la seva carrera professional aquest dissabte i ho va fer per la porta gran. Ho va fer proclamant-se campiona de la seva última cita de la Brasil Ride juntament amb la catalana Ana Ramírez, que, per cert, també es retirava al país carioca. Bones notícies les que ens arriben des del Brasil. La Sandra ja és de tornada i qui ens ha preparat, qui ens ha ampliat tota aquesta informació és el Pau Vituri.
Del 21 al 27 d'octubre es va disputar aquesta Brasil Ride, considerada per molts com el Giro del món del BTT. El tàndem català va començar en tercera posició al pròleg i gairebé es queden fora de combat el dia següent, després que Ramírez trenqués la biela de la seva bicicleta i perdessin 45 minuts. A partir d'aquí, però, tot va millorar. 2 etapes guanyades, entre elles l'etapa reina i la retirada de les primeres classificades. Al final, Santanyes i Ramírez van creuar la línia d'arribada situada a Arraial de Judà, al sud-est del Brasil, amb 31 minuts d'avantatge sobre les locals Marcela Costa i Viviane Toldi. Santanyes ens explica que a partir de la quarta etapa van treballar en cooperació amb aquestes segones classificades.
Mica en mica, doncs, ens vam anar ficant en carrera, remuntant, vam guanyar l'etapa reina i després, doncs, vam fer molta amistat i molta bona sintonia amb les que anaven segones. I, bueno, doncs, etapa més llarga, que era de 140 quilòmetres, doncs vam poder anar amb elles, conservar una miqueta la distància i bueno, doncs, ja va estar bé, les dues etapes que quedaven era un rally, que vam anar les dues pel nostre compte, en teoria podíem anar separades, però vam decidir anar juntes perquè, bueno, per evitar sustos d'última hora i així, doncs, si ens passava alguna cosa, poder-nos ajudar.
D'aquesta manera, Sandra Santanyà es penja la bicicleta de forma oficial guanyant la Brasil Ride. Demà, a partir de les 2 del migdia, la ciclista sabadellenca serà aquí, serà la convidada d'excepció de l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I de la bici al tenis, perquè el Club Tenis Sabadell va aprofitar ahir la seva condició d'anfitrió per endur-se el derbi fratricida contra el Cercle Sabadellès al Campionat d'Espanya Absolut de Primera Divisió per equips femenins. La victòria per 3-1 de les tenistes de Yolanda Clemot envia l'equip de la carretera de Bellaterra a segona divisió, mentre el tenis encara haurà de jugar la promoció contra el segon de segona divisió, que no és un altre que el Tarragona, com a mínim d'entrada estalviant-se el descens directe. La capitana i directora esportiva Yolanda Clemot valora així l'actualitat situació.
Salvat de miracle després d'un cap de setmana complicadíssim de pluges i de més, i bueno, ara falta l'últim esforç allà, bueno, el dia 11 tenim l'últim esforç a casa del Tenis Tarragona i esperem salvar també la categoria allà. I ja estaria, aviam si podem aconseguir l'objectiu.
Tant de bo que sí. Tot plegat en un campionat d'Espanya disputat al tenis Sabadell, aquí a la ciutat, i en el qual la pluja, ara que fèiem referència fa una estona al dia gris ahir a Cornellà, doncs també va fer la guitza retardant 24 hores la disputa d'alguns partits. Malgrat aquestes condicions meteorològiques, els organitzadors han destacat l'afluència de públic que hi ha hagut.
És un rotllo, mira, fèiem broma i dèiem que quan hi hagués sequera havíem d'organitzar un torneig al tenis Sabadell, perquè sempre que organitzem alguna cosa plou o passa alguna cosa. Al final l'hem pogut salvar i déu-n'hi-do la gent que ha aparegut avui a la tarda a mirar els partits. O sigui, nosaltres ens pensàvem que això seria un desastre i que seríem quatre gats, i la veritat és que ha vingut molta gent del tenis a recolzar-nos, i dels altres equips també del tenis. Barcelona també hi havia bastanta gent. O sigui que al final, malgrat aquest cap de setmana tan complicat, no ha sortit malament del tot. Hem pogut salvar també el tema organitzatiu i jo penso que ha anat força bé.
L'altra cara és la del Cercle Sabadellès, un equip molt jove que no va poder mantenir la categoria just un any després d'ascendir a l'elit. Tot i aquest descens, Bruno Barrientos, el capità i també director esportiu de l'entitat, confessa que ja entrava dins del plans aquest descens, aquesta pèrdua de la categoria, i que no trastoca en absolut l'aposta de formació que estan fent des de fa un bon grapat d'anys amb aquest grup de noies.
Era l'esperal, també. Nosaltres aquest any hem continuat amb el mateix equip que l'any passat vam pujar. És un equip jove que portem treballant amb aquestes nenes des que eren alevines, i la veritat, la nostra intenció era que agafessin experiència i la temporada que ve jugar a segona, i la temporada que ve tornar a pujar.
De cara al futur, la idea, per tant, és mantenir el bloc al Cercle per repetir l'experiència a l'elit d'aquí a dos anys. En el cas del tenis Sabadell, tot dependrà de l'eliminatòria que es durà a terme el dia 11 de novembre contra el Tarragona, el segon de segona divisió, després d'haver perdut la final contra el Polo. Les sabadellenques encara no saben si podran comptar o no amb la seva millor tenista, amb la Georgina García, que aquesta setmana no va jugar aquí a casa perquè era a França disputant un torneig individual, i que d'aquí a dues setmanes serà també a Limoges, amb la qual cosa, depenent de si passa moltes rondes o no, serà temps per tornar i per jugar a Tarragona o no. Al rival, però, també es troben la mateixa situació, com ha comentat Clemot.
Al Tarragona tenen dues jugadores estrangeres bastant potents, que no sé si seran o no hi seran, perquè, clar, estem tots igual, i juguen, en teoria, o van jugar contra el Polo, a la final la van jugar amb dues jugadores de casa. Llavors, sobre el paper, és una eliminatòria dura, com totes, perquè, bueno, vas a disputar dos punts molt forts i dos punts que potser podem tenir més opcions, que són amb les jugadores de casa.
Per la capitana del tenis, el Barça seria un èxit tenint en compte els molts contratemps que han patit aquesta temporada. Ens hem centrat en la lectura sabadellenca del campionat. Per cert, el quadre d'aspirants al títol, el Barcelona va superar aquí a Sabadell, a la gran final d'aquest campionat d'Espanya, el Chamartín.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
6 minuts i les 3 de la tarda en handbol. El masculí de l'Oar Gràcia Sabadell ha estat un altre dels protagonistes del cap de setmana en quant a notícies agradables. El conjunt gracienc ha protagonitzat la sorpresa del cap de setmana Primera Nacional. Per segon any consecutiu ha derrotat el líder imbatut de la categoria, el Sant Esteve Sarrovires, a la seva pista, superant-lo aquest cop per un ajustat 27-28 en un partit que va tenir absolutament de tot. Més detalls amb el nostre company, amb el Marc Pijuan. Bona tarda.
Bona tarda, Adri. Victòria de mèrit d'Unoar que creix setmana rere setmana. Contra el Sant Esteve Sarrovires, el conjunt de Miquel Benítez va donar un cop sobre de la taula i va enviar un avís a la resta d'equips del grup. Un partit, això sí, que va tenir de tot. L'Oar va començar com un coet, excel·lent en defensa i porteria, i va agafar una renda de 7 gols al descans, 11-8. Ara bé, en aquest tram de la pel·lícula, la lesió de Bernat Correro va canviar el guió del partit. Miquel Benítez, entrenador de l'Oar.
La primera part va començar molt bé, vam començar dominants, a més porteria de defensa estava perfecta. Vam patir la lesió del Bernat Correro, que això sí que ens va perjudicar una mica, sobretot a l'hora de poder fer canvis i d'arribar més frescos a la segona part. Però bueno, vam aprofitar per apretar al màxim la primera part, treure un bon avantatge, i a la segona part poder-nos dosificar una miqueta.
I aquesta dosificació la va pagar el conjunt verd i blanc en el segon temps. El Sant Esteve va recuperar i va igualar el marcador 24 a pocs minuts pel final del partit. Els graciencs, però, van gestionar millor els últims atacs per endur-se finalment la seva primera victòria a domicili de la temporada. Dani Peiró i Jordi Sancho, amb 9 gols per cap, van ser els màxims realitzadors dels verd i blancs. Benítez destaca el nivell que van mostrar els seus jugadors.
El que hem demostrat tant aquest any com l'any passat és que el nostre màxim pic de forma i de nivell és molt elevat. O sigui, de fet, guanyar el camp del líder i un dels millors equips de la categoria amb un pressupost molt elevat significa que tenim capacitat per estar dalt. Ara, també és veritat que el fet de ser tan joves ens fa ser a vegades un pèl irregulars i aquesta és l'assignatura pendent. L'assignatura pendent és aconseguir una regularitat a la Lliga i que l'equip sigui molt, molt fiable i molt solvent en tots els partits.
I ara, setmana típica que se li presenta a l'Oar, dijous haurà de recuperar el partit ajornat contra el Granollers B al pavelló del carrer Bocaccio i dissabte visita el Poblenou. Tot plegat en novena posició a la classificació de Primera Nacional amb 3 victòries en 5 jornades.
Hola, soc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
Els últims minuts del programa d'avui els dediquem al món del waterpolo i al dissabte intens que li va tocar viure al David Palma, l'entrenador del femení de waterpolo del Natació Sabadell. Es va posar també al capdavant del masculí fins l'arribada de Quim Colet, per cert, que està prevista per avui mateix. Recordem que el club venia de 2 empats i una derrota en les 3 primeres jornades de Lliga que havien participat en la que havien precipitat, del Xava Gómez. I la tasca que tenia Palma era segurament la més complicada de totes perquè havien de visitar la pista ni més ni menys que del tot poderós Atlètic Barceloneta, una piscina complicada, una piscina gairebé inexpugnable temporada rere temporada. Doncs bé, resultat final de 9-4, però un pèl enganyós, ja que l'Astralpool va plantar cara durant 3 quarts, de fet el primer va acabar guanyant-lo per 0-1 i només començar va perdre també el seu capità Òscar Carrilló per una suposada agressió. Per tant, van començar amb bon peu, van tenir un jugador que el van trobar a faltar, evidentment, com és l'Òscar Carrilló, però al final, amb tot, satisfacció del David Palma després de l'enfrontament.
Era un repte important, sobretot l'objectiu era canviar una miqueta la dinàmica que portava el grup i crec que aquest partit era un punt d'inflexió i crec que els xavals han fet un treball impressionant perquè aquí veníem el matadero, com aquell que diu, i crec que hem fet un bon partit.
Més gràfic impossible, David Palma. Aquest partit es disputava a 3:15 del migdia i a les 5 de la tarda començava Sant Feliu el del femení, com era d'esperar, golejada 6-19 del Natació Sabadell, amb una nota destacada al debut de la nord-americana Maggie Stephens, que a més va ser la màxima anotadora amb 4 dianes. Un Astralpool femení, per cert, que ja suma 222 victòries consecutives a la fase regular de la Lliga. Ara s'atura una setmana aquesta competició, ja que dissabte hi haurà l'estrena de la Lliga Mundial 2019 a Rússia i sí, són les jugadores del club que han estat convocades per Miki Oka, són Laura Ester, Mati Ortiz, Anis Par, Bea Ortiz, Maika García i també Paula Leitón. Tot Tot això pel que fa a l'Hotel Suís d'avui. El de demà tindrem, com deia ara fa una estona, el Pau Vituri i la Sandra Santanyes com a gran convidada després d'haver-se retirat per la porta gran, guanyant la seva última prova, la Brasil Ride. No només parlarem amb ella d'aquesta victòria al Brasil, també de tota la seva carrera, un parell de dècades sobre la bicicleta. A més, escoltarem dos dels jugadors que van fer de revulsius ahir del Sabadell a Cornellà, Pol Ballesteros i Edgar Hernández, i tindrem un bloc extens de futbol sala i també el bàsquet Pia.
Hotel Suís.
Segons i les 3, nosaltres tanquem les portes de l'Hotel Suís. Ho fa com sempre el Toni González. Des del control de so, més informació @radiosabadell, a Twitter o a Instagram. També ens podeu trobar a Facebook o radiosabadell.fm, on també trobareu aquest programa d'aquí uns minutets. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.